Recte final de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. S'han anat el doctor Masgrau i Lluís Racionero. En Jordi Llavina ha arribat amb els seus mails d'amor, recordant que en aquests moments tenim no sé quants mails d'amor en cartera.
Tres.
Si voleu enviar un mail d'amor, sapigueu que la resposta serà d'aquí 4 programes.
Exactament.
O 5, depenent dels mails que rebem entre avui i demà. Eulàlia de Manresa.
Som-hi, doncs. Bona nit. Pel que he escoltat del programa i de la secció Mals d'amor, no tinc clar que aquest mail hi pugui anar del tot bé, però de totes maneres necessito exposar la meva realitat, el meu neguit. Soc mare de 2 nois, un de 17 anys que està estudiant batxillerat i d'un nen de 12 anys que aquest curs ha començat l'ESO. Ells dos són molt diferents, però la relació, a pesar que es porten uns quants anys, és molt bona. No. Els dubtes sempre provenen del petit. El Roger va néixer amb una petita deficiència ocular i només té un 20% de visió. Ara seria llarg d'explicar tot el seu historial mèdic, que em reservo, ni cal entrar en detall sobre una operació que se li podria practicar d'aquí uns anys. No, el que vull dir és que aquest defecte, i ho poso entre cometes perquè això també és un altre tema, el del llenguatge, ens ha fet mobilitzar tota la família, fins al punt que de vegades el Roger ens demana que no el sobreprotegim tant. El seu germà ho practica, la qual cosa no vol pas dir que el deixi de banda, però a l'institut li dona marge de maniobra perquè ell no se senti cohibit o tutelat. Però a mi em costa molt i no sé massa com fer-ho, i més aquest any que ha hagut de canviar d'escola a l'institut. El Roger té un programa educatiu especial, però fins ara no ha tingut cap mena de problema perquè és un nen molt aplicat. M'agradaria que m'aconsellessiu sobre el particular. Gràcies, Eulàlia, des de Manresa.
És una excepció en els mails d'amor, el mail de l'Eulàlia, perquè és un mail d'amor de mare.
I què no és important, l'amor de mare?
Oh, i tant, el més important de tots.
Sí, no sé si el més important, però és, efectivament és molt diferent del de parella que acostumem a abordar en aquesta secció. Jo crec que Eulàlia, sincerament, que el que has de fer és justament donar-li aquest marge de llibertat, i crec que ell te'l marcarà molt, aquest marge de llibertat. És a dir, on és la frontera entre el fet de sentir-se recolzat, sentir-se protegit, però no massa, i el fet de no sentir-se massa tutelat. Tu em vas recomanar fa un temps, no gaire, una pel·lícula que jo vaig veure dijous i vaig quedar fascinat. Una pel·lícula es diu Caos Calmo.
Ah, sí?
I aquesta pel·lícula hi ha un moment en què
va arribar finalment a Vilafranca.
Va arribar finalment.
Arriben, al final arriben, Vilafranca.
Sí, i en versió original subtitulada. I aleshores hi ha un moment en què el protagonista acompanya la filla a l'escola i la filla diu, deixa'm de la mà perquè li incomoda una mica que els altres alumnes vegin que la porta de la mà, no? Avui el meu fill ha fet exactament el mateix i té 12 anys i ha començat també a l'ESO com el fill de l'Eulàlia. Per tant, on és la frontera, no? Mira, hi ha un llibre molt interessant, molt important, crec jo, que es titula Elogi de la feblesa, d'Alexandre Jolien, que és un noi suís que va néixer amb paràlisi cerebral, lògicament no té res a veure amb el teu fill, i que pel seu handicap estava destinat a treballar enrotllant cigars en un taller ocupacional per persones discapacitades. Bé, això són figues d'un altre planer. Aquest llibre proposa una altra manera de mirar l'altre, tot aquell que no és com els altres, l'altre, el que és diferent, podríem dir-ne. Escolta, hem vist mares que per amor no deixen mai sol el seu fill. L'amor, com el menyspreu, pot constituir també un fre per al progrés. Si constreny, ofega les capacitats de l'infant. Només parlo de la meva experiència personal. No creguis que vull generalitzar. Simplement vull aclarir que en el meu recorregut la confiança ha estat vital. Per tant, aquest és el concepte clau, la paraula clau, confiança. L'amor ha de generar confiança perquè la persona que estimem es pugui desenvolupar sense frens, sense brides. Hi ha un altre llibre que també recomano moltíssim, de l'Anna Vila, Els fills diferents, testimoni d'una mare, publicat per Barcanova Educació, en el qual l'autora ens descobreix tot el procés mental de reconeixement d'una filla diferent per part d'ella, de la seva mare. Tots els dubtes, les angoixes, els progressos lents.
Què diu la psicoanalista?
Doncs que no és tan diferent el que planteja l'Eulàlia respecte als altres fills que no tenen aquesta, entre cometes, deficiència ocular, no? I que està molt bé que tant ella com ell posin paraules a la sobreprotecció, ell i a la prodigia d'aquesta sobreprotecció, la mare, no? També ens diu, bé, què passa amb el pare, com és que no surt en aquest quadre de família que ella especifica tan bé, i que, donat el cas que la cosa n'és més difícil i que cada vegada es fes més complicada, un procés psicoanalític per ella no aniria gens malament.
Aquesta setmana tancarem l'ofici de viure amb el camí que la felicitat segons Erich Fromm, del qual l'edició 62 acaba de reeditar l'art d'estimar. Sobre l'amor, va escriure Erich Fromm: sense amor la humanitat no hauria pogut existir ni un dia. En l'amor es dona la paradoxa que dos éssers es converteixen en un, però continuen sent dos. L'amor infantil, segons Erich Fromm, segueix al principi: estimo perquè sóc estimat. L'amor madur segueix al principi: sóc estimat perquè estimo. L'amor immadur diu: t'estimo perquè et necessito. I l'amor madur diu: et necessito perquè t'estimo. Tots els éssers humans són idèntics, segons Erich Fromm. Tots som part d'un, som un. Sent així, hauria de ser indiferent a qui estimem. L'amor hauria de ser essencialment un acte de voluntat, de decisió de comprometre la meva vida completament a la d'una altra persona. Tornem demà a les 8. Que tingueu una nit plàcida.